Popa, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets Gent Pop-Up.
I més fer. Aquesta podria ser el lema que defineix l'aplicació WeChat, nascuda com una aplicació de missatgeria instantània, s'ha anat convertint en una mena d'ecosistema d'eines que ens permet fer moltes coses sense sortir-ne. Aquesta remescla d'un tema original d'Elvis Presley, gravat l'any 1968, va ser un èxit mundial l'any 2002. Això es diu A Little Less Conversation 2002. Bé, si les previsions es compleixen, falta poc perquè WhatsApp, Facebook i Instagram s'integrin en una mateixa estructura unificada. Segons publicava en exclusiva el New York Times, la intenció del conseller delegat de Facebook, Mark Zuckerberg, és tenir-ho tot enllestit a principis del 2020. És a dir, que faltaria molt poc. Tot i que es mantindria l'ús de les tres aplicacions de manera independent, la tendència és agrupar-les. Per què? Està seguint Zuckerberg el model de l'aplicació xinesa WeChat? Més que una app, nosaltres ja podem dir que és una superapp des de la qual es pot fer pràcticament de tot. I per això avui la volem conèixer. Volem fer un tutorial sobre WeChat per saber cap on anem. Miquel Vila, hola.
Hola, Mariola.
Miquel Vila, politòleg especialista en relacions internacionals i la Xina. A Twitter, @nomos46.
Evidentment et posarem música de C-pop, no de K-pop, perquè és China-pop. Bé, Miquel, a la Xina estan molt més connectats i digitalitzats que nosaltres, però això sí, amb la seva pròpia internet i sota el control absolut del govern. Aquest seria una mica el titular?
Aquest seria, totalment, sí, sí.
I tu has estat vivint a Pequín fins fa un parell de mesos, aproximadament. Feia servir la internet xinesa, suposo. Quines diferències de funcionament té amb la que nosaltres coneixem?
Sobretot, el que canviava més era el tema dels buscadors. Que Google, tot el que és Google, Gmail, tot això no funciona. I a nivell d'aplicacions, més que l'internet, el que xoca més és tot aquest ecosistema nou d'aplicacions, en la qual la més important és el WeChat. És la que necessites per viure.
És a dir, diríem que a la Xina tothom que té un mòbil té WeChat?
Sí, pràcticament tothom. Vull dir, jo no conec ningú que no en tingués.
Bé, explicàveu un periodista establert a la Xina que quan vas a viure allà, una de les primeres coses que et recomanen és que t'instal·lis una VPN a l'ordinador. Per què?
Això serveix per... És un tipus de xarxa privada que et permet accedir a un servidor que està fora de la Xina. I per tant, doncs, pots accedir a l'internet que hi ha fora, no? I a les aplicacions també, doncs, tipus Instagram, WhatsApp... És a dir, si estàs a la Xina i vols rebre correus electrònics, per exemple, el Gmail, doncs necessites una VPN per poder accedir-hi. Si no, estàs pràcticament desconnectat del món, a no ser que facis servir aplicacions xineses que també es poden fer servir aquí, com el WeChat.
Tu ho feies quan eres a la Xina?
Sí, totalment. Sí.
Però acabaves utilitzant, per exemple, més WeChat que no pas WhatsApp?
El tema, per parlar al final, amb els contactes d'aquí, perquè a la gent li costa instal·lar-se el WeChat, feia servir WhatsApp. És interessant, per exemple, a Barberà del Vallès, jo faig una col·laboració mensual amb Ràdio Barberà, i quan estava a la Xina fèiem les entrevistes per WeChat, això sí, perquè era el que funcionava millor.
El que a nivell de connexió és el que se sentia més bé, que funcionava millor. I com ho fèieu?
Doncs és tan simple com fer una videotrucada. Era un tipus d'entrevista o un programa gravat, per tant, doncs, l'altre company doncs, podia gravar el seu ordinador, perquè també ho tens a l'ordinador i... Funciona molt bé.
I et recomanen que t'instal·lis WeChat al mòbil? És impossible viure i moure's per la Xina sense WeChat, com deies?
Jo diria que sí, o com a mínim no impossible, però la vida se't fa molt més complicada.
Sí,
sí, sí.
És una cosa ja molt establerta. Escolta, WeChat allà la coneixen amb un altre nom, no?
Weixin.
Weixin. Escrit Weixin o...?
Weixin, bueno, no.
Clar, escrit amb l'alfabetia xinesa.
Sí, amb l'alfabetia xinesa.
O sigui, li diuen d'una altra manera. I va néixer el 2011, és propietat de l'empresa Tencent. Què ens pots dir d'aquesta empresa?
Tencent és una empresa de Shenzhen, que és una ciutat que està just al costat de Hong Kong, que actualment la coneixen també, no?, com la Silicon Valley de la Xina, és a dir, les grans empreses de tecnològiques xineses estan allà i ara mateix és una de les ciutats més dinàmiques del país. Tencent ara mateix també s'encarrega de produir videojocs també ja va produir una cosa que és el QQ, que és el gran competidor del WeChat i que és una cosa similar al Messenger. Que teníem.
Però ells mateixos es van fer la competència, vols dir?
Bé, al principi el QQ era més pels ordinadors, el WeChat era més pel telèfon. Ara el que passa que ha tornat i la gent jove torna a fer servir més el QQ.
Però és de la mateixa empresa,
sí,
Tencent,
sí, és de la
no?
mateixa, tot sí, queda a casa.
Sí, molt bé. Bueno, el que ha fet Zuckerberg també amb l'Instagram i el Facebook, no?, una mica. WeChat s'ha traduït a l'anglès i l'espanyol, entre altres idiomes, però el WeChat que ens podem instal·lar aquí fa les mateixes coses? Jo me l'he instal·lat avui al matí.
Sí?
Sí, anant mirant. Però fa el mateix?
És una mica diferent. Sobretot perquè el WeChat, la gran avantatge que té és el WeChat Pay. I això és el que et fa doncs, poder accedir a tots els serveis que té. I per poder fer això necessites un número de compte xinès. I clar, fins que no arribes allà i te l'actives, necessites una altra persona que t'ajudi a activar-lo, que et faci una petita transferència. La gran majoria de serveis interessants no els pots fer servir des d'aquí.
Clar, la gràcia és això, que ho puguis acabar fent tot des de WeChat, des d'aquesta aplicació. Té 1.100 milions d'usuaris al món, és coneguda com el WhatsApp xinès, però és molt més que això, no?
Totalment. Vull dir...
La gent diu, sí, el WhatsApp xinès, però no.
No.
Un ecosistema, o explica'ns una mica aquesta filosofia.
Podríem dir, sí, això mateix, és com pràcticament com tenir un altre Android o un iOS al teu telèfon. Vull dir, tu tens la capacitat de comunicació, a més el tema xarxa social, no? També tens com el teu perfil de tipus Instagram amb un timeline que pots penjar fotos i aquestes coses. També pots parlar per telèfon, pots enviar missatges de veu, però sobretot la gràcia és el tema dels miniprograms, que són petites aplicacions que tu no fa falta que te les descarreguis, simplement doncs, busques el nom o si vas a un bar o a algun lloc i que la fan servir, doncs escaneges el QR i te l'activa i per tant et quedes allà. També tens un cercador de notícies, de fet la majoria de xinesos avui dia s'informen a través de WeChat, ja no busquen el Baidu, que seria com el Google d'allà, sinó busquen el WeChat, i a més tens un fotimer de serveis, vull dir, pots des de temes de, no sé, temes de caritat, de temes de pagar multes d'alguns governs locals, pots pagar la multa amb el WeChat, és a dir, demanar un taxi, agafar un avió, pots fer-ho tot sense sortir de l'aplicació.
I s'entén que cadascú se la personalitza moltíssim amb el que vol fer servir, no?
Totalment, sí, sí.
I clar, això teòricament ara ja ho podem fer amb diverses aplicacions nosaltres al mòbil, però suposo que és la manera en què està fet, no? Això dels miniprogrames, és una cosa molt senzilla, no?
És que és una cosa, està molt ben integrat, vull dir, perquè tu també, a part, tens les aplicacions fora, que també estan molt ben integrades amb el WeChat, per exemple, tu no et dones d'alta amb un compte de correu, crec que això pràcticament molt poca gent fa servir correu electrònic ara, sinó tu et dones d'alta amb el WeChat, on tu ja tens el teu un número de compte associat per fer pagaments i tot, i és molt senzill.
És a dir, que hi ha gent que ha deixat de fer servir correu electrònic perquè és a WeChat, a la
sí.
Xina?
Jo, des de que, per exemple, la meva experiència a la Xina, no he obert, a la universitat teníem un correu electrònic, jo aquell correu no l'he obert, els professors em contactaven pel WeChat, tot ho fèiem a través i, per lo que sé, i vaig parlant amb la gent, a nivell d'empreses també es funciona així.
Tots aquests miniprogrames no pesen gaire, a més, no? No ocupen gaire lloc, no?
Uns 10 megabytes màxim, crec.
Sigui molt poquet. Bé, i també crec que una de les coses que ens deies que t'agradava de WeChat és que pots separar una mica la teva vida professional de la personal, no?
Sí.
Com és això? A veure.
Més que la professional, sobretot el tema notícies, newsletters, tot això que el correu electrònic t'arribaria més o menys allà, el que pots fer, doncs, el teu timeline, tu pots posar quines persones et veuen, quines persones no, és a dir, a nivell de privacitat interna està prou bé, vull dir, de fet, fins i tot tema likes i això només ho pots veure tu qui t'ha donat like.
I és intuïtiva, és fàcil, sí. O sigui que algú que no en tingui ni idea és facilíssim.
Totalment.
I hi ha una cosa que es diu WeChat Moments?
Això és, sí, aquest és el timeline.
Això és un timeline on seria una mena de Facebook o Instagram?
Sí, funciona així, després també tens unes petites càpsules.
Que WeChat és... càpsules, no?
Sí. I amb això és...
És el món WeChat, tot és WeChat,
que és
no?
Una passada.
Sí. I això què és, a WeChat Càpsules?
Seria com una Instastory o com un Snapchat que tu penges allà i està com, no sé, un dia, depèn del que vulguis. De fet, el timeline també te'l pots modificar i pots posar si vols que estigui els últims 3 mesos, els últims 3 dies, tot l'any, vull dir que pots customitzar molt a què vols que la gent vegi, que això també és interessant.
En el tema dels pagaments, suposo que és el que la fa diferent d'altres que coneixem aquí. Hi ha moltes funcionalitats, flexibilitat i opcions, no? Va néixer perquè la Xina és costum regalar per cap d'any un sobre vermell.
Sí.
Això també, no?
Hombao.
Explica aquesta idea, que és molt bona.
Això va sortir, això és l'any 2014, doncs per l'any nou xinès, que crec que va ser gener o principis de febrer aquell any, Doncs WeChat volia llançar aquesta aplicació, és a dir, ells ja tenien el WeChat Pay funcionant, però encara no era, estava tan generalitzat. Llavors el que van començar a fer és fer, doncs, això, no? Que tu pots enviar, tipus, quan escrius un missatge, doncs, en comptes d'un missatge, envies això, el que li diuen un homebound, un sobre vermell, i que és la tradició allà, no? Doncs, físicament, doncs, els avis li donen, doncs, als nets una mica diners, doncs, és el regal. Doncs això ho podies fer amb el telèfon. I, a més, a la gala d'any nou, que és el programa més vist de la Xina i del món, van començar a repartir homebounds d'aquests gratis.
Ah!
Clar. Amb això el van topar al mercat, Alipay ja estava funcionant, va haver com una guerra que li diuen entre Alipay i WeChat Pay per això, per aquest tema. Després Alipay va copiar-ho i va intentar integrar-ho amb el WeChat, però els de WeChat els van bloquejar, molt, va començar una guerra divertida.
Una guerra per veure quin servei fem servir per pagar, no?
Sí.
Però vols dir que aquesta acció, que sembla una tonteria, va disparar la utilització del pagament a través de WeChat,
totalment,
no?
Sí.
També té emojis, pots enviar vídeos, fotos, evidentment, i notes de veu.
Sí, això va ser... que amb això ho van fer abans que les aplicacions occidentals. Aquí està un dels grans temes de WeChat. El tema de la nota de veu, pots enviar una nota de veu d'un minut, i això es va començar a fer, doncs, abans, i que també la va generalitzar molt com a comunicació, perquè la Xina, doncs, és un país molt gran, molt divers, hi ha molts dialectes, i al final el sistema d'escriptura que tu pots entrar és el xinès mandarí. Potser hi ha gent que no se sent tan còmode al fer-ho servir, depèn, doncs, costa una mica més. I llavors, doncs, en canvi, el missatge de veu, doncs, és molt simple, és molt senzill. Obres i... Llavors, clar, això va canviar molt com la gent es comunicava. Ja no s'envien tants missatges d'escrits.
Perquè el teclat només està en mandarí, no?
Sí.
Clar, hi ha altra gent que parla d'altres idiomes, no?
Totalment. Sí,
dialectes.
I és un gran... És a dir, és un dels grans temes.
A WeChat també hi ha grups, com a grups de WhatsApp?
Sí. I molt, i de moltíssima gent.
200 persones?
200 persones, sí.
I sobre temes diversos, hi ha canals, per exemple, com a Telegram? Sí. Hi ha canals especialitzats en, com el nostre canal de Telegram, per exemple?
Sí, de fet, ells és una de les coses que et permet, per exemple, tu et subscrius a comptes, i llavors tu els tens, el bo que ho tens tot agrupat en un lloc, llavors si tu vols veure què diu aquesta gent, ho obres i mires un per un. Però no és tan intrusiu com, per exemple, una newsletter, que t'omple el correu electrònic, no? O els canals de Telegram.
Tu vas a veure si vols,
clar.
No? A veure, estem intentant buscar alguna cosa negativa de WeChat. De moment, el tema de passar documents també és més àgil que el WhatsApp, no?
Jo el trobo més àgil, sí.
Per què?
Primer perquè pots obrir-ho directament a l'aplicació, i tens una, no sé, a nivell de l'ordinador això ho l'he trobat com més senzill, que el WhatsApp sempre t'obliga. La gràcia del WeChat és que pots fer coses sense sortir de WeChat, que passar documents ho pots fer al WhatsApp, però has de sortir, i és un segon, dos segons, però
on estan allotjats els documents que tens?
Clar, això quedarà al cloud del WeChat.
Ah, clar, o sigui, fins i tot i tens força espai o què, WeChat? Pots... Clar, doncs, és que això...
Doncs això mai l'he esgotat, vull dir... És una cosa que queda més aviat a la teva conversa.
D'acord. I abans has deixat anar la paraula QR. Gairebé tot es fa amb codi QR, no? Aquí no han tingut molt d'èxit, els QRs. Com és? O sigui, tu tens un QR en la teva compte de WeChat, no? Seria?
Sí. Tu tens aquest QR que et permet, per exemple, si una altra persona te l'escaneja, et pot agregar el que és a la seva llista de contactes. I, a més, sobretot, el QR es fa servir per això, pels pagaments i accedir als miniprograms. I és, bàsicament, jo diria, el que li dona la gran agilitat, no? Fora de la xarxa, sinó amb el món físic, i és el que et permet fer-ho molt simple tot.
Suposo que jo començava dient que volíem parlar de WeChat, tot i que aquí no estigui popularitzada, perquè realment a la Xina ho està fent servir tot, i que Zuckerberg s'està copiant una mica el model. Estàs d'acord amb mi?
Totalment, sí. Jo crec que WeChat és important més enllà del que fa, sinó a nivell extern, a nivell mundial, perquè és un canvi de dinàmica. És la primera, diguem-ne, és la primera vegada que una aplicació xinesa comença a innovar, fer coses, és a dir, que no es copia tant del que passa a Occident, sinó que mira, construir-ho d'una manera que funcioni pel món xinès.
Però cada vegada veiem també més exemples que Àsia està guanyant als Estats Units, no?, amb innovació.
Sí, però WeChat podríem dir que és un dels... del principi, diguem-ne.
Clar, ara ve el tema, o sigui, ara vaig a treure aquí una mica la merda.
De 2007, té molta.
Clar, 2000, també, no? O sigui, ara hem dit totes les coses positives de WeChat. El 2016, Amnistia Internacional va considerar WeChat una de les aplicacions que menys protegeixen els usuaris contra els accessos de les autoritats. Com ho viuen això els ciutadans xinesos?
Clar, això és el tema gran, complicat de la Xina i sobretot del contacte amb ells. La majoria et diuen que no els importa. Ara.
Ho tenen assumit que els vigilen, sí. No? Ja està.
La típica cosa que també de vegades aquí es fa servir, no?, per justificar les intrusions del govern, de que si tu no dius res perillós o no fas res il·legal, no tens per què preocupar-te.
Clar, però, per exemple, hi ha exemples que ens puguis dir que el govern xinès hagi espiat els ciutadans a través de WeChat?
Sí, hi ha un munt. De fet, és molt típic el fet de que es borrin no només ja el que penges al teu timeline o alguna notícia que surti en un d'aquests canals, sinó chats interns. Vull dir, persones o en aquests grans grups de 200 persones hi ha casos, doncs, de potser alguna crítica al govern o algun fet o alguna cosa, no? O compartir algun enllaç que WeChat t'ho borra. T'ho esborra directament de converses que tu tens. Uh-huh. A més, òbviament, fer-ho servir, doncs, per buscar temes de dissidència amb els uigurs, ha passat coses d'aquestes. Ara hi ha casos de, per exemple, una persona, doncs, que estava donant, com ensenyant l'Alcorà a través del WeChat, el van acabar detenint perquè ho estava ensenyant religió de forma il·legal, per això, per WeChat, i el van detectar.
Mm-hmm. Clar, i fins i tot, de vegades, impediment d'enviament de missatges amb paraules prohibides entre usuaris que xategen de forma privada, no?
Sí, sí.
O sigui, un xat que mantens des de WeChat en forma privada i que han arribat a tallar aquella comunicació des del govern xinès.
Sí, sí, casos... Fins i tot conec un cas d'una persona que va estar estudiant als Estats Units i que la seva mare treballa pel govern, la va trucar pel WeChat i, acte seguit, va rebre una trucada del govern preguntant a qui havia trucat i per què.
O sigui, llavors els xinesos fan servir WeChat, una eina que va molt bé, però ja saben que tot el que estan fent allà, les seves converses, està espiat pel govern xinès.
Totalment. El que va canviant és que, clar, que les, diguem-ne, que el marge que dona el govern xinès canvia. I de vegades, i aquí és on entra el conflicte, és quan quan el ciutadà normal, que no està ficat en política, es topa amb això. Quan potser tu estàs criticant, hòstia, els carrers últimament estan molt bruts. Potser hi ha una època que això al govern no li importa, però hi arriba un moment que potser aquell dia li importa. I et censura. I és quan el ciutadà normal diu, hòstia, es dona compte d'això.
Clar. Bé, de fet, avui, just has vingut avui, que hi ha una notícia aquesta matinada que, després de la pressió xinesa, ha aconseguit que Apple retiri del mercat una aplicació que es diu HKMap.life, que on els protestants estaven de Hong Kong, sobretot, estan fent com un mapa de geolocalització d'on hi havia protestes, no? Els hi han fet tancar aquesta aplicació.
Sí, de fet, lo d'Apple, vull dir, a principis de setmana també van treure l'emoji de la bandera de Taiwan, que estava... per la nova actualització d'iOS, i també, si no m'equivoco, crec que també han tancat una aplicació que és la de Quartz, que és un canal de notícies, que també l'han bloquejat pel tema de Hong Kong i així.
Clar, és que el tema de les aplicacions depèn de Google i depèn d'Apple, no? Llavors, però en aquest cas és evident que és de pressió del govern xinès, no?, cap a Apple, no?
Totalment, vull dir, a més, no és l'única empresa occidental que treballa a la Xina, és a dir, en principi totes les empreses que treballen a la Xina, siguin xineses o no, han de complir la llei xinesa, i que això implica, doncs, el que ha fet Apple. Després està el tema Google, que en principi diu que no està a la Xina justament perquè no volia complir-la, tot i que sempre van sortint rumors de que estan treballant per crear un cercador per poder actuar amb la censura xinesa, de tant en tant surt. Ells diuen que no, que això ho van tancar, aquest projecte, però va sortint. Uh-huh. Per tant, que també és interessant, vull dir que últimament hem posat molt el focus en Huawei o les empreses xineses, però hauríem de començar a mirar les empreses d'aquí que treballen allà, i que són moltes.
Sí, bé, en aquesta guerra cada vegada més és geopolítica tecnològica, no? Perquè la tecnologia cada vegada té més a veure amb aquestes guerres. Miquel Vila, una cosa, clar, tu, per exemple, quan parles amb gent que vas conèixer a la Xina i estàs des d'aquí, tu ho fas també per WeChat des d'aquí?
Sí, faig servir-lo. Sí, ho faig servir molt.
I clar, de fet, però aquí, creus que algun dia tindrà èxit WeChat?
És complicat. Aviam, el tema de... Jo ho veig complicat, perquè un cop ja... Jo crec que amb temes xarxes socials, un cop ja t'acomodes a fer-ho servir d'una manera, és molt difícil que s'introdueixi. I més amb tots els prejudicis que es poden tenir cap a WeChat, amb temes de seguretat i això.
Clar, l'any 2003 es van gastar la pasta, van fitxar a Leo Messi per poder entrar al mercat espanyol. Van intentar al mercat fitxant a Leo Messi fent aquest anunci.
És un gran dia per al futbolista Leo Messi.
Vamos, Messi.
La suerte.
Siéntete.
Messi es el mejor.
¿Estás listo?
Listo.
WeChat, la nueva manera de conectar. Descárgalo ahora gratis. Mensajes de texto y voz gratis. We love, we share, WeChat.
Això era el 2013, es van mostrar els duros, van fitxar el Messi i per entrar al Brasil van fitxar a Neymar. I a LeBron James, o sigui, tenen diners.
Ells ho intentaran.
Aquesta gent té diners, però en canvi de moment no ho han aconseguit.
Complicat. El tema és si aconsegueixen que els sistemes de pagament entrin, perquè al sud-est asiàtic hi ha alguns països que tu pots fer servir comptes d'aquells països, la targeta de crèdit, per això, potser les coses canvien, perquè és el gran tema, el pagament.
El tema pagament. Sí. I no sé, clar, ja mirant molt més en plan al futur, si ja paguem amb el mòbil, faran falta els bancs? No sé, és que jo penso, clar, és com un intermediari al mig. Començant a haver-hi com uns bancs híbrids, no? O un lloc que la gent allotjarà diners, no sé.
Clar, fins a dia d'avui, clar, tots aquests sistemes de pagament online, la majoria estan respaldats per un compte bancari que tu tens.
Sí.
Clar, el que pot acabar passant és que potser arribi un moment doncs, que, per exemple, WeChat, ells ja estan començant a... Tenen els seus serveis d'assegurances...
Tenen moneda virtual? Perquè Zuckerberg va anunciar que tindria la lira, no?, el moneda virtual.
No,
ells, WeChat no n'hi ha.
No en tenen, no. Fan servir el renminbi, encara. Però sí que és cert que ells ja comencen això, microcrèdits, coses d'aquestes. Ells volen treballar en aquest món. Vull dir, acabarem tenint el banc de WeChat, segurament el banc de Facebook, en comptes dels bancs que tenim ara.
Anem cap aquí mirant molt més endavant. La veritat és que cada xarxa tindrà ja un banc, serà aquest ecosistema. Escolta, mira, ens hem introduït en el WeChat, segur. Mira, en èpoques on aquí a Catalunya s'està parlant del Telegram, per exemple. Estem parlant molt del Telegram. Nosaltres ja vam fer el taller de Telegram fa un parell d'anys i ara estem ja mirant endavant cap al WeChat, que és cap on va tot plegat. Clar, diu que a principis del 2020 ja estarà unificats Facebook, Instagram i WhatsApp. Això és ja, no?
Això ja ens arriba, ara. WeChat és molt més que això. És molt més que una xarxa social, és aquest ecosistema que dubto que aquesta aplicació a curt termini ho pugui copiar. Mm-hmm. És a dir, no veig el govern d'aquí deixant-te pagar una multa a través d'aquesta aplicació, cara.
Moltíssimes gràcies, Miquel Vila. No sé si tens previst tornar a Pequín, o en principi...
Ara mateix, no. Però bueno, ja ho veurem.
D'acord, gràcies. Una vegada més.